Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Feu Gràcia, després del soterrament de les vies del tren, s'ha aturat. El projecte guanyador del concurs d'idees impulsat per l'Ajuntament, Teixint els barris, de l'enginyeria local F Arquitectes, no podrà executar-se mentre no es resolgui el recurs que ha presentat un dels 6 finalistes del concurs, en contra del veredicte. El consistori i els veïns de la zona ho han confirmat a Ràdio Sabadell. Isidre Soler, exregidor de l'Entesa i veí de Gràcia, tem que la paralització del procés d'adjudicació suposi un retard a l'inici dels treballs previst per a principi de 2020.
Anàvem una mica endarrerits. La paralització i la resolució d'aquest contenciós, d'aquest recurs, per entendre'ns, pot durar 4 o 5 mesos. Això significa, com a mínim, això és més o menys el que ens han dit, això significa doncs, que les obres que havien de començar a finals del 2019 evidentment no podran començar el 2019.
Segons han explicat fonts municipals a l'emissora municipal, és el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que depèn de la Generalitat, qui ha de decidir si accepta o no el recurs presentat.
Titulars.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
L'heliport del Parc Taulí es consolida com la principal base per als vols nocturns dels helicòpters medicalitzats del SEM.
En el primer any de funcionament en prova s'han realitzat un total de 177 enlairaments des de Sabadell que han permès un trasllat més ràpid i eficient dels pacients d'ictus o infart. Alba Vergés és consellera de Salut.
Estem parlant de rapidesa, quan és imprescindible per salvar la vida de les persones, i estem parlant de més cobertura sanitària perquè el fet de disposar d'helicòpters que poden volar nocturnament fa que els altres serveis del SEM, ambulàncies de suport vital bàsic, suport vital avançat en aquest cas, doncs continuarien a disposició del territori mentre es fa un trasllat a un hospital terciari.
Actualment hi ha una desena d'heliports en hospitals catalans amb certificació per acollir vols nocturns. Aviat se n'afegiran 3 més.
El documental Sonido Mosca del sabadellenc Nando Caballero es farà realitat.
La cinta, un recull visual i sonor del rock dels anys 60 a casa nostra, es materialitzarà gràcies a Humbert Cami, que ha recollit més de 4.000 euros per pagar, bàsicament, les despeses de drets d'autor. Tot i que encara no hi ha una data tancada perquè el documental Sonido Mosca surti a la llum, la intenció de Caballero és poder-lo presentar a la pròxima edició del Festival Inèdit.
El Centre d'Esport Sabadell presentarà oficialment aquesta tarda Ian Mackay.
Serà la primera de les 4 presentacions que ha de fer el club en els pròxims dies. El següent serà Jurgi Oteo, mentre que ahir van arribar a la disciplina arlequinada el central Grego Sierra i el jove lateral Aleix Roig.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Previsió meteorològica, Jordi Toda, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Poca complicació meteorològica, el que queda dimarts, ambient bàsicament assolellat. Al final del dia arribaran alguns núvols al terç sud del territori, fins i tot no descartem que hi pugui aparèixer algun primer ruixat. Demà canvien el temps, durant el matí l'ambient estarà pràcticament ennuvolat arreu del territori, amb alguns ruixats que podran aparèixer de caràcter feble a la meitat oest del territori. A partir de migdia, la nuvolositat tindrà tendència a minvar alhora que creixeran nuvolades a punts de muntanya de la meitat nord del territori i també a la zona del port. En aquests sectors esperem ruixats, xàfecs, alguns d'ells podrien anar acompanyats de tempesta fins i tot de calamarsa. Des del Servei Meteorològic de Catalunya s'ha generat un avís per situació meteorològica de perill per pluja que podria ser intensa. Demà la temperatura mínima més alta, la màxima, no experimentaria gaires canvis. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al transport públic, quina és la situació a aquesta hora? Ens ho explica des del Transmet, el David de Toro. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, per treballs de millora està interromput el servei de metro al tram Clot Fondo de la línia 1. Consulteu alternatives al web i l'app de TMB. També, per obres de millora, resta tancat el funicular de Vallvidrera, habilitat però servei alternatiu per carretera. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, a aquesta hora les úniques incidències les trobem a l'autovia A2, a l'altura de Jorba. En aquest punt, a conseqüència d'unes obres, s'ha hagut de tallar un carril i això provoca cues de 3 quilòmetres en sentit Lleida.
La notícia del dia.
El projecte per urbanitzar el tram de passeig sorgit del soterrament de l'estació Can Feu Gràcia dels Ferrocarrils es troba en punt mort. El procés d'adjudicació de les obres, que havien de començar a principi de l'any vinent, s'ha hagut d'aturar. Un dels 6 finalistes del concurs d'idees que va impulsar l'Ajuntament de Sabadell ha presentat un recurs contra el guanyador. El projecte Teixint els barris, a càrrec de l'estudi d'enginyeria sabadellenc F Arquitectes. Els veïns del sector Can Feu Gràcia han denunciat, Pere, la paralització del procés a Ràdio Sabadell.
Així és, Isidre Soler, exregidor de l'Entesa i veí de la zona, tem que l'aturada de l'adjudicació del projecte executiu suposi un retard a l'inici dels treballs que havien de començar a principis de 2020. En declaracions a Ràdio Sabadell, Soler també s'ha mostrat preocupat perquè les obres s'han de finançar amb fons europeus, uns diners que la ciutat podria perdre si el projecte s'encalla sine die.
A més a més, clar, això depèn dels fons europeus i, per tant, doncs, els fons no són efectius si no s'executa l'obra. No? Per tant, estem en un moment crític. Ens ha sorprès molt aquest recurs pel que és el guanyador per la redacció del projecte.
Sobre la presentació del recurs, Isidre Soler ha defensat la transparència amb què es va fer el concurs d'idees. Ell formava part de les deliberacions i ha assegurat que el procediment va ser del tot correcte.
Nosaltres que vam participar en l'adjudicació del concurs i que podem donar fe que la part que nosaltres vam estar es va fer d'una manera totalment correcta, totalment imparcial, i que va guanyar aquell que la majoria doncs, va considerar que tenia les millors propostes per poder fer el projecte, i la veritat és que ens estranya molt.
Davant de la paralització del projecte, Soler ha demanat una reunió amb el nou equip de govern perquè els veïns puguin disposar de tota la informació al respecte.
I fons municipals precisament han confirmat a l'emissora municipal que, en efecte, el procés d'adjudicació dels treballs està paralitzat arran de l'entrada d'aquest recurs.
Ara és el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, un organisme que depèn de la Generalitat, qui ha de revisar l'expedient i decidir si accepta o no el recurs. D'això dependrà en bona mesura que a l'inici de la urbanització de l'espai, la llosa sorgida del soterrament de l'estació Can Feu Gràcia de Ferrocarrils comenci més tard del previst.
I com hauria de ser aquest nou espai, Pere?
El projecte Teixint els barris contempla l'eliminació del pont de vianants que fins ara servia per creuar a banda i banda, l'habilitació de zones verdes, ja sigui amb arbres o arbustos, àrees de jocs infantils, pèrgoles que delimitin espais d'ombra i l'eliminació de l'aparcament actual de l'estació per fer-hi un amfiteatre d'ús ciutadà. Actuacions que tenen com a objectiu cosir els barris de Can Feu i Gràcia, que durant dècades han tingut les vies del tren com a una autèntica barrera física.
Continuem endavant. Millorar l'accés i l'equitat territorial del sistema sanitari, reduir el temps de trasllat del pacient i ampliar recursos. Aquests són a grans trets alguns dels objectius dels vols nocturns amb helicòpters medicalitzats, la nova aposta del sistema d'emergències mèdiques, el SEM, que ja és una realitat. Després d'un any en proves per optimitzar tant la infraestructura com l'operativa, Sabadell es consolida com a principal punt de partida i arribada dels helicòpters medicalitzats. Raquel García, molt bon dia.
Bon dia. El servei que ha instal·lat la seva base, com deies, a Sabadell durant la fase de proves ha de permetre reduir el temps de trasllat dels pacients fins a l'hospital del destí de manera considerable. La consellera de Salut, Alba Vergés, s'ha mostrat satisfeta amb els resultats obtinguts en què s'han beneficiat 177 pacients greus i crítics amb patologies com ara l'ictus o l'infart.
Hem pogut també fer aquests trasllats primaris, que vol dir in situ, a recollir les persones en una hora determinada que està a punt de fer-se fosc, que abans no podien fer-se mitjançant aquest helicòpter que podia volar nocturnament, i ara sí que es pot fer perquè no hi ha perill del fet de que es faci fosc i que pugui ser traslladat al centre hospitalari. Això vol dir que hem fet en total aquests 177 serveis en un any, el qual ens permet dir que ja està consolidat el servei i que podrem entrar en una segona fase.
En aquesta segona fase s'hi sumaran l'Hospital Verge Cinta de Tortosa, el de Trems i el Trias i Pujol de Badalona. La previsió futura és que els helicòpters també puguin aterrar en altres espais habilitats pactats, com ara camps de futbol. El vicepresident Pere Aragonès destaca la capacitat de resposta del servei i també la reducció de les distàncies. Per exemple, anar de Sabadell a Viella es pot fer ara en poc més de 2 hores, arribar a la Sardenya en 1 o a Lleida en 45 minuts.
En un ictus o en un infart o en altre tipus de complicacions mèdiques, el temps és molt important. Cada minut guanyat ens permet assegurar un millor tractament, ens permet assegurar millor la vida, i al final és el que hem d'anar a fer des del sistema públic de salut d'aquest país. Per tant, per garantir aquesta equitat, per garantir que ningú queda enrere, aquest país ha de treballar en xarxa.
L'objectiu del servei serà aconseguir punts d'aterrat satèl·lit per poder apropar l'helicòpter medicalitzat al lloc on s'hagi produït l'incident i també continuar escurçant distàncies.
Notícies migdia.
El govern municipal traslladarà l'Escola de Música i el Conservatori Municipal a l'aparcament de sorra de l'Eix Macià. A més, s'hi crearà un auditori a sota i un espai per a les entitats musicals de la ciutat. Tot plegat amb l'objectiu que estigui enllestit abans que acabi aquest mandat. El projecte és que els 3 espais, l'escola, l'auditori i l'alberg d'entitats, puguin funcionar alhora i de forma independent.
D'aquesta manera, el PSC tirarà endavant un dels punts forts del seu programa electoral en matèria d'obres públiques. Des del seu punt de vista, la ciutat té molt potencial musical, però cal reforçar la part formativa d'aquesta disciplina. Per aquest motiu, volen centralitzar-ho a tot en un sol espai per donar-li més força, com ha argumentat Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell.
Allò és un edifici que en aquests moments no compleix els requisits que nosaltres creiem que ha de tenir, doncs, per donar el servei que ha de tenir, i per tant la idea seria traslladar-ho tot cap aquí. Seria centralitzar-ho tot, que a més és la gràcia, és a dir, tenir tota la part de formació centralitzada i a part poder-ho complementar amb aquesta part que us deia el Carles, que és també amb entitats de la ciutat que en aquests moments doncs, estan sent molt potents en l'àmbit musical i que es poden crear sinergies en un mateix espai, que pots tenir doncs, un pool referent en l'àmbit cultural. És una mica el gran projecte cultural doncs, que tenim també per aquesta legislatura.
De moment no hi ha cap termini de presentació del projecte, licitació o execució, però el govern té clar que no s'aprofitarà tot l'espai que actualment ocupa l'aparcament de sorra. Per això deixa la porta oberta a instal·lar-hi altres equipaments, com uns nous jutjats de Sabadell, sense descartar el projecte de l'època Bustos de construir-hi una ciutat de la música.
Nosaltres el que fem ara és agafar un dels projectes que hi havia dins la ciutat de la música, que és l'escola i el conservatori, que aquest sí que és de finançament 100% municipal, i per tant anem a fer la part que ens toca. Amb la resta s'haurà de veure, doncs, amb la resta d'administracions, perquè aquí hi havia diners també del Ministeri, de la Generalitat, s'ha de veure doncs, amb les reunions que farem, que començarem a fer ja després de l'estiu amb els diferents administracions, com queda, però és un espai doncs, que ens dona no només per fer aquest equipament, sinó que hi tindrem espai per fer que hi puguin passar més coses. No?
Aquest anunci s'ha fet en un dels recorreguts que el nou govern fa pels barris de la ciutat per parlar amb el veïnat i els comerciants. En aquest cas ho fan pel districte Quart, en el qual visitaran els restauradors de l'Eix Macià, associacions de veïns i entitats com el Club Natació, la Masia de Can Rull o els Ballesteros.
Més coses, l'Arxiu Històric millorarà el seu espai d'emmagatzematge els pròxims 4 mesos. L'Ajuntament destinarà 120.000 euros per adequar diversos espais de la planta baixa de l'edifici, la Casa Punça, del carrer Indústria, que feia més de 12 anys que no rebia cap tipus d'intervenció per rehabilitar-se. Ho va acordar ahir la Junta de Govern. Aquesta mateixa setmana, com dèiem, ahir s'ha aprovat aquest punt.
Aquesta actuació s'adequarà a les 3 sales que hi ha a la planta baixa de l'edifici, que allotjaran uns armaris especials per emmagatzemar els documents de l'arxiu municipal. També s'aprofitarà per sanejar els espais, tractar els revestiments i pintar-lo de nou. La connexió entre aquestes sales i la resta de l'edifici es farà a través del vestíbul de la casa. També s'hi instal·laran 2 nous lavabos, un dels quals serà adaptat. El portaveu del govern local, Pol Gibert, ho anunciava aquest dilluns.
És l'adjudicació de l'obra per adequar un espai d'emmagatzematge per l'Arxiu Històric de Sabadell. Com bé sabeu, l'arxiu es troba a la Casa Punçà. S'ho toca un pressupost de 121.000 euros, que es preveu una actuació que durarà 4 mesos per intentar millorar la capacitat d'emmagatzematge de l'Arxiu Històric, que també és un tema pendent i que també hi posem avui una mica de solució.
L'última intervenció a la Casa Punçà, obra de l'arquitecte Gabriel Borrell per l'empresari francès de Paula Punçà el 1891, data del 2006, quan només es van pintar els sostres, es va recuperar la fusteria exterior i es va canviar la il·luminació.
Més qüestions s'han format més breu, detinguts tres joves d'entre 18 i 26 anys aquesta matinada al carrer Mauritani en Plini el Vell.
Els tres homes estan acusats d'un presumpte delicte de robatori amb força a l'interior del vehicle. La policia municipal va poder actuar arran de la trucada d'un veí de la zona en què alertava que tres persones havien trencat els vidres de diversos cotxes per robar-hi a l'interior. Un total de sis vehicles es van veure afectats.
Incendi de matolls a Torre Romeu.
Aquesta matinada ha cremat una extensió de 50 metres quadrats per causes que encara es desconeixen i van intervenir dues dotacions de bombers i dues unitats de la policia municipal.
Comencen les obres de construcció de la nova estació de Renfe a Santa Perpètua de Mogoda.
La futura estació comptarà amb els serveis de la línia R8 de Rodalies. El projecte, que té un termini d'execució previst de 9 mesos, suposa una inversió de gairebé 2 milions d'euros. El municipi compta actualment amb una estació de Rodalies de la línia R3 que permet enllaçar la població amb Barcelona en un temps de 16 minuts. Amb el nou equipament es donarà servei a la zona de la Granja Soldevilla i també als barris de Can Taió i Can Folguera.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. El sabadellenc Nando Caballero aconsegueix via Verkami els diners que necessita per finançar el documental Sonido Mosca, un retrat i un homenatge sobre el rock dels 60 a casa nostra.
En només 40 dies, Nando Caballero ha aconseguit superar l'objectiu que es va fixar de 4.000 euros i ha aconseguit 275 euros més del que volia recollir a través del micromecenatge i que serviran fonamentalment per pagar els drets editorials per la cessió de temes musicals. L'impulsor, Nando Caballero, destaca quins seran les següents fases d'aquest projecte.
A partir d'ara estem muntant el documental, estem pràcticament, el tenim pràcticament enllestit, i al setembre doncs farem l'entrega de recompensa als mecenes. Durant aquest estiu doncs fabricarem tant les samarretes, les bosses, totes les coses que donàvem de recompenses en el Verkami, i ja ens prepararem per la presentació del documental.
Una presentació que encara està a l'aire, tot i que l'objectiu és estrenar el projecte audiovisual a l'Inèdit, el Festival de Cinema Documental Musical. El documental explica, recordem-ho, la història de Los Salvajes i altres grups que van marcar els inicis del rock a la dècada dels 60 a Catalunya. També parla dels amplificadors Simmark, que van donar un so molt característic a les bandes barcelonines.
Aquest documental, que es diu Sonido Mosca, doncs intenta, i jo crec que ho aconseguirà, explicar els inicis del rock a Barcelona. I els expliquem a través de dues empreses. Una empresa que feia amplificadors als anys 60 i un dels grups mítics de la Barcelona dels 60, que són Los Salvajes. A partir d'aquí expliquem la indústria musical, xerrem amb molts altres grups de l'època, parlem dels locals, dels concerts, de tot el panorama musical i de tot l'entorn social també, i que hi havia aquella Barcelona que va ser l'inici del rock and roll.
Al documental també es poden veure altres bandes transgressores com Los No, Los Polares o Los Chayenes, formacions no tan conegudes però que formen part de la nostra història musical contemporània.
Doncs així arribem al punt de 3:15, passats 3 minuts, moment de repassar altres informacions de la jornada d'àmbit general. El Nacional d'Intel·ligència hauria utilitzat com a confident l'imam de Ripoll, cervell dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a la Rambla de Barcelona fins al mateix dia dels atacs.
Així ho publica avui el diari Público arran d'una investigació que s'ha allargat durant un any. El diari també ha informat que té proves que el CNI va vigilar la cèl·lula jihadista fins a l'últim moment. Les informacions de Público ja han provocat algunes reaccions. Per exemple, el portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, ha fet una crida a no caure en idees conspiradores, però demana explicacions.
Creemos que debemos evitar caer en la tentación de hacer lecturas conspirativas sobre el atentado, por respeto a las víctimas y a la ciudadanía en general, pero por otro lado es verdad que esas informaciones son inquietantes y merecen ser aclaradas, merecen una explicación en primer lugar a las víctimas, pero en segundo lugar a toda la ciudadanía.
Des del govern de la Generalitat, Quim Torra ha qualificat l'afer d'escàndol gravíssim i exigeix explicacions al govern espanyol.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, declara com a investigat per l'1 d'octubre.
Buch ha explicat aquest matí davant de la magistrada instructora del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que després que el Tribunal Constitucional suspengués el decret de convocatòria de l'1 d'octubre, ell ja no va fer cap altra actuació com a alcalde de Premià de Mar. Així, només va signar, abans de la suspensió, un decret de suport polític al referèndum. També ha negat que ordenés ahir obrir locals municipals per facilitar les votacions. Buch ha declarat acusat de desobediència i prevaricació.
I el Parlament acorda per unanimitat atorgar la medalla d'or al fundador de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, i a la capitana del vaixell Sea-Watch 3, Carola Raquet, a proposta de Roger Torrent.
Així ho ha anunciat avui el mateix president de la Cambra Catalana, que ha definit els guardonats com a dos lluitadors dels drets humans que juguen la vida per salvar-ne d'altres davant de la inacció dels estats. El vaixell de l'ONG catalana va decidir tornar a rescatar persones al Mediterrani després de 6 mesos bloquejat, mentre que Raquete va ser detinguda a Itàlia per atracar el port de Lampedusa amb 42 migrants a bord sense permís.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil.
O com vaig pagar una paella terminis, també amb el mòbil.
O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ja compta amb 14 fitxes del primer equip. Pau Vituri, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Amb les incorporacions d'ahir de Grego Sierra i Aleix Roig, l'equip deixa pràcticament enllestida la línia defensiva.
Recordem que el primer és un central esquerrà de 26 anys, que ve de l'UCAM, i el segon un jove lateral de només 19 anys, que el curs passat va jugar al juvenil A del Girona. Per tant, només falta per signar un altre central. Ahir Ràdio Sabadell apuntava de l'interès per Jesús Olmo i un carriler dret. Mentrestant, el club comença avui la tanda de presentacions. El primer és Ian Mackay, l'home que defensarà el marc del Centre d'Esports aquesta temporada. Un porter a qui Antonio Hidalgo coneix de la temporada i mitja en què van coincidir al vestidor de la nova Creu Alta.
Teníem molt clar les nostres opcions a la porteria. Sembla que va arribar molt, molt senzill i molt ràpid, però això no va ser tan així, no? Això té un temps. Vam poder signar l'Ian i estem molt contents. Jo vaig concedir amb ell, sé el potencial que té, sé el que ens pot donar i a partir d'aquí molt contents, no? que estiguem nosaltres.
La presentació de Mackay tindrà lloc a les 5 de la tarda i un quart d'hora més tard saltarà la gespa de l'estadi. També s'espera que durant la roda de premsa respongui preguntes al director esportiu del club, José Manzanera.
Primera trobada entre l'Ajuntament de Sabadell i les diferents entitats esportives de la ciutat. L'alcaldessa Marta Ferrés i la nova regidora d'Esports, Laura Reyes, van traslladar ahir al casal Pere IV les línies estratègiques que seguiran durant aquests 4 anys de mandat.
Durant la reunió van remarcar la voluntat de treballar per construir un pavelló poliesportiu al barri dels Marins. Marinals, ho explica la mateixa Laura Reyes.
Nosaltres això és un projecte que ja portàvem en campanya i és algo que trobem que és una necessitat bastant important ja a nivell de barri o de districte com a nivell de ciutat. Llavors és el nostre gran projecte i que estem treballant en aquesta línia perquè això es faci possible.
Una notícia que ha estat rebuda amb especial satisfacció des del mateix barri. L'Amics del Pou, Nou Escorial, ha hagut de jugar a Can Uriac aquests últims anys i feia temps que reivindicava aquest poliesportiu. Manolo Muñoz és el seu president.
Es el proyecto más importante deportivo de la ciudad este año. O sea, el objetivo que es esto, no, a corto plazo, claro, ahora van a tener que decir dónde va, si estará en Calle Palma, Calle Malta, la zona que tienen que buscar el urbanismo donde va situado, porque hay varias zonas para poderlo hacer. Pero claro, piensa que aquí está Merinales, Cangambúa, Raona, que es una zona muy grande y que sin instalaciones deportivas. Entonces, claro, para nosotros va a ser algo enorme.
De la reunió d'ahir també va sortir la voluntat de reforçar la relació amb les entitats esportives a través de l'oficina d'atenció i l'impuls de l'esport com a factor de promoció de la ciutat.
5 minuts per arribar al punt de les dues. És moment ara de repassar el que ha donat de si una nova jornada al Mundial de Natació de Guangzhou. D'entrada, el cinquè dia de competició ens ha deixat la classificació de la selecció espanyola femenina de waterpolo pels quarts de final.
Un bitllet que ja tenien a la butxaca després d'estrenar-se amb la pallissa contra Grècia i que avui s'ha acabat de confirmar amb la primera posició matemàtica del grup. Triomf plàcid contra el Kazakhstan per 18-6. Miki Oka ha donat descans a la portera de l'Astralpool, Laura Ester, i la sabadellenca Judit Forca ha acabat com una de les màximes realitzadores amb 3 gols. Ara Espanya haurà de tancar la fase de grups amb un tràmit contra Cuba, que ha perdut els seus 2 partits.
I la selecció masculina vol seguir el mateix camí que la femenina aquesta pròxima matinada.
Els de David Martín amb Sergi Cabanas i Edu Lorrio juguen la primera plaça contra Hongria quan passin 10 minuts de les 4 de la matinada. El guanyador accedirà directament als quarts de final. El combinat magiar ve d'endur-se a l'Europa Cup i de guanyar Espanya a la Lliga Mundial amb el seu equip B. Ho recorda el mateix Cabanas.
Seguirem el mateix format que aquesta Lliga Mundial. I un altre cop l'objectiu doncs, serà passar primers a grups i bueno, ens trobarem amb una Hongria que et fot una por després del que s'ha veure a l'Europa Cup. Han canviat l'estil completament, han canviat l'intensitat amb els mateixos jugadors i jo considero que ara són el doble perillosos.
I un últim apunt perquè la selecció espanyola de beach polo amb la nova jugadora de l'Astralpool, Sílvia Morell, ha caigut contra els Estats Units per 7-13 a la darrera jornada de la fase de grups. Tot i això, les de Javi Aznar jugaran l'or dijous contra el mateix combinat nord-americà.
I també us hem d'explicar avui una nova final per a Ona Carbonell, que ha estat cinquena a la preliminar del duet lliure fent parella amb Paula Ramírez.
Totes dues han acusat l'esforç d'ahir a la rutina highlight i han rebut una puntuació de 91-600 a un punt i mig de les posicions de podi que tancen les ucraïneses Savchuk i Fiedina. La primera plaça ha estat per la parella russa formada per les dues Svetlana, Romashina i Kolesnichenko, que han fregat els 97 punts. Recordem que Ona Carbonell ja és la màxima medallista de la història dels Mundials amb 22 i demà a les 12 del migdia té molts números de sumar-ne la 23ena a la final del solo lliure.
I deixem ja les piscines per parlar de Miquel Blanchard, que s'ha quedat sense opcions de disputar el Mundial de Kona a Hawaii. El triatleta sabadellenc s'havia d'imposar o quedar segon a l'Ironman de Vitoria, celebrat el cap de setmana, però només va poder ser quart.
Blanchard arribava al País Basc amb problemes als isquiotibials, unes molèsties que se li van tornar a reproduir en el tercer sector de l'Ironman.
A mi no m'agrada buscar excuses, però sí que és cert que a nivell de carrera a peu va ser molt determinant, no? Perquè a partir, com deia, del quilòmetre 28, la zona aquesta, pues, que és més afectada, sí que no em va deixar córrer. O sigui, era i això en els entrenaments ja ho havia notat, però bueno, pensava que ho aguantaria i realment es va notar moltíssim.
Per accedir a Kona només hi havia un bitllet en joc a la categoria d'elit i va anar a parar a mans del segon classificat, l'australià Josh Amberger, el guanyador. El local Eneco Llanos ja tenia la plaça assegurada pel Mundial. Ja sense opcions, Blanchard té en el seu punt de mira l'Ironman de Barcelona de l'octubre, on podria obtenir plaça mundialista, però per l'edició del 2020.
Ada Shinsho ha acabat la BC Bike Race del Canadà en una meritòria quarta posició. La sabadellenca, que debutava en una de les curses més prestigioses de mountain bike, va saber competir millor que moltes participants professionals i locals.
I el Premi Gros va arribar a la sisena etapa, la penúltima, quan la ciclista local va quedar tercera i es va poder pujar al podi, una fita que Xinxó mai oblidarà.
El podi a la sisena etapa ha sigut un dels regals que m'he endut d'aquí i que el recordaré tota la vida. Pujar al podi amb la Caterina Nash i la Courtney McFadden, pues és una cosa que no sé, que és com un somni en realitat, vull dir, no m'ho esperava gens.
La BC Bike Race constava d'un pròleg i 7 etapes curtes, però molt tècniques i amb un gran desnivell. Per més inri, la pluja va fer acte de presència a partir de la tercera jornada i, de fet, Xinxó va patir 4 caigudes sense conseqüències. El pròxim repte de la ciclista local serà la Carpathian Epic a Romania d'aquí un parell de setmanes.
Ja tanquem el bloc d'esports amb una última hora, Pau.
Sí, hem conegut ara mateix la renovació de Marina García, la nadadora barcelonina del Club Natació Sabadell, que ha ampliat el seu contracte amb l'entitat que presideix Claudi Martí per una temporada més. Recordem que Marina García la pròxima setmana ha de disputar els 200 metres braça al Mundial de Guangzhou, l'única prova que disputarà, com diem, la bracista del Club Natació Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell.
sé on siguis.
Doncs amb aquesta informació que ens explicava el Pau Vituri, la renovació de la Marina García, posem el punt final al Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, però podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.